Agua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:02, es comença Protagonistes Villarreal al 92.2 amb Susana Pérez.
Molt bon dia, salutacions especials, ací la que es parla, Susana Pérez, avui de juny. Està núvol, però bueno, fa bon temps. Molt bon dia, Maria.
Bon dia a tots i totes.
Bon dia, Txelo.
Bon dia.
Jo sé que sóc un poc arriesgat, no? O pessimista, o catastrofista, o... però bueno... A les 11:34 minuts del matí, és la notícia, la Fiscalia del Tribunal Suprem ha assumit la investigació contra el rei emèrit per el suposat cobro d'una comissió per a fer d'intermediari en l'adjudicació de les obres de l'AVE a la Meca en favor d'un conglomerat d'empreses espanyoles. Si és que no parem, si és que no parem, som un país de comissionistes. I ja és que no tenen prou, és dir, este home no tenia prou en lo que cobrava?
No, estàs esperant el no?
Claro, és que Maria m'estava fent que no en el cap, però claro, si ella me fa que no en el cap, estic veient-lo jo, però ella no ho veu. Entonces, claro... fa un moment, pues bueno, en Twitter estan en Anton Losada, que ha fet un article i tal i qual, uh-huh. I ell estava criticant, i jo dic, bueno, pues no me pareix pa tant, estava criticant pues que en vez d'estar pensant en la reconstrucció del país estan tirant-se els trastos uns altres, i jo pensava, bueno, pues no me pareix pa tant l'article. Però, claro, és que després llis l'altre i pensé, pues clar, pues sí que és pa tant. Perquè, escolte, el problema que tenim ara és que hi ha gent que encara no ha cobrat ni l'ERTO. I ahí estem. Dale, que te pego. Maria, quines notícies tenim avui?
Pues mira, es comencem amb bones notícies perquè Castelló en les últimes 24 hores ha tingut 0 morts i 0 nous contagiats per coronavirus. Un total de 1.563 persones s'han curat a la província, que ha aconseguit al final 221 morts des del principi de la crisi sanitària. Per altra banda, la Comunitat Valenciana demanarà el pas en bloc a la fase 3 a partir del 15 de juny, perquè són bones xifres tot el que tenim així a la nostra regió. ¿Te pareix bé?
Ah, home, si tenim bones xifres, si és cert, si és real, si podem passar, si no hem tingut aquests contagis que ells diuen, si no s'han infectat en aquests dies i podem passar a la fase 3, però bueno, és que jo no sé vosaltres, però jo este cap de setmana jo tenia la sensació que estàvem en la fase 3, però bueno.
Sí, la veritat és que jo crec que la gent s'ha relaxat molt. L'altre dia no sé en qui parlava, que és com si se'ns hagués oblidat ja tot el que hem passat, no? La gent ja està com massa lliure pel carrer, com si no passara res, i en veritat, tots, o sigui, són fases de desescalada. És la fase 2, no estem en fase 3, i la gent continua en normalitat.
Este cap de setmana en les platges no hi havia... Claro, és el que ens deien els alcaldes i els regidors de turisme, que com a la platja no podem posar-li portes, pues la gent entrava. Jo a la platja que vaig anar ni hi havia separadors ni res de res. Sí que de parlar que allí on jo estava la gent respectava la separació. L'única platja que per l'obvi sí que n'hi havia separadors era la de Borriana, no?
Sí, a Borriana ja vam comentar l'altre dia que han ficat com pals per dividir, no, les seccions. És més, ha sigut notícia nacional, han vingut moltes televisions a veure la platja de Borriana per aquesta iniciativa, de ficar acotacions, no?, per estar llunyà a la gent. Jo he de dir que vaig anar a la platja d'Almassora i sí que la gent, a veure, no és una platja que vaig a molta gent, de normal, però sí que és veritat que la gent hi havia molta separació i procures, pues no, me'n vaig allà a l'altre puesto que hi ha més, menys gent o el que siga, o sigui que la gent sí que és prudent. Uh-huh. Continuem. Ara parlem de que la Comunitat Valenciana serà la segona comunitat més beneficiada amb el canvi en els criteris de repartiment del fons no reembolsable de 7.000 milions d'euros que el govern distribuirà entre les comunitats autònomes per a compensar les despeses per la crisi del coronavirus. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la reunió amb els presidents autonòmics i el president del govern, Pedro Sánchez. Puig ha mostrat la seva satisfacció pel fet que la comunitat hagi exigit comparatius ha sigut més beneficiada, ja que respon a la reivindicació que des de fa temps la comunitat ve demanant. Què te pareix? A Puig sí i a Baldoví no?
L'altre dia, quan vam parlar amb Baldoví, ell va dir que ell havia pegat la pata al formiguer. Però lo cert és que Ximo Puig va dir que ell, davant de... el que dia compromís de pegar punyades damunt de la taula i negar-se o no donar el seu suport, el que feia és anar més tranquil i esperant que d'una manera o altra li arribin. Jo pense que estava esperant un poc a que se fera un altre tipus de repartició. El que passa que ara n'hi ha, estan les demés comunitats, els demés presidents autonòmics, a l'haver n'hi hagut un canvi de criteri dels fons no reembolsable, doncs han cabrejat un poc, perquè clar, ara què fem? Si ara se tenia un altre criteri, ja no és per als afectats de Covid, sinó per població. Per tant, Catalunya, Galícia, Aragó, Castilla-La Mancha qüestionen el canvi que compensa més a la Comunitat Valenciana i a Andalusia. Clar, és que ara ja canvien les tornes. Ara ja m'enfado, perquè claro, els fons són realment per a la lluita contra el Covid. Però clar, si la Comunitat Valenciana està infrafinanciada, en realitat no pot lluitar contra el Covid.
Sí, vols que parlem d'un altre tema? Perquè la Policia Nacional torna a obrir les oficines de DNI i passaport a la Comunitat Valenciana. La validesa de tots els documents nacionals d'identitat que hagin caducat des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma el passat 14 de març es prorrogarà durant un any fins al 13 de març del 2021. O sigui que si tenim aquests documents
sí,
caducats, el vigor és d'un any. També passa el mateix en els carnets de conduir, que si estan caducats, uh-huh, també tindran una validesa d'un any. Però ara sí, si ja tenim tots aquests carnets caducats, ara, a partir d'ara, jo crec que sí que es podrà anar i fer-ho.
Bueno, això és el que anuncien i el que publiquen. Avui, per exemple, nosaltres ja hem vist que la policia està molt propet del centre, en el centre hi està la comissaria, doncs ja hem vist cua. Val? Però, per exemple, les receptes, què passa? Que has de fa dos dies només tenies que anar en el CIP i ara ja te trobes que ja necessites el CIP i el full on posa els medicaments que necessites. Però, cuidao, és que t'obres en el full està caducat, con lo qual te toca anar al centre de salut, que no t'agarren el telèfon al centre de salut, al que te toca, que tens que anar precisament presencialment, que ixen a agarrar-te les dades i entonces parlen en el metge, que és el metge el que posteriorment te crida per telèfon, és dir, una cosa és el que s'anuncia i una altra cosa és el que després el ciutadà pateix. És que jo parlo de lo que és anar a que te donen el medicament que se necessita. O sigui que si han anunciat el dels carnets de conduir i els d'identitat que se posa en vigor a partir d'avui, a mi m'agradaria que algú dels que ha intentat fer aquest tràmit ens diga què passa, perquè lo de les receptes, com ja ve una setmana que anem fent-lo, i ja la gent sabem què ha passat, veurem què passa en l'altre. En l'altre, que era el que mos comentava l'alcalde de Moncofa, allò de, mire, si és que mos diuen, en la fase 2 ja poden anar a les platges i poden anar en mesures de seguretat, què posaran els seus ajuntaments? Però és que l'alcalde no té ningú protocol a seguir. És dir, cada alcalde se fa el seu protocol? És que...
Sí, la veritat és que abans ho parlàvem, no?, que hi ha directrius del protocol i de totes les fases que, a més, com que es contradiuen. Abans t'he contat este matí, no? Que l'altre dia vaig veure una vinyeta, la típica que està al diari, no? On ficava que era un professor que anava a la terrassa, no, d'un restaurant i deia a la cambrera, vull reservar tota la terrassa, i ella li deia, tota la terrassa? I el professor li contestava, sí, perquè així els meus alumnes és l'únic puesto que es poden reunir sense tindre sense tindre acotació, no? La veritat és que és molt paradògic, perquè molta gent està dient, home, aneu a obrir totes les discoteques i els instituts, bueno, els col·legis i tot seguís tancat. O sigui, és que és una cosa molt que no entra al cap de molta gent, no?
I Txelo, a veure, jo lo de les discoteques sí que de veritat me va un poc de risa, no? Perquè obrim les discoteques però no se pot ballar en la pista. És que, perdó. Anem a veure. Entonces, pa que obrim les discoteques, obrim terrasses i tal, però obrim una discoteca i no se pot ballar en la pista. No sé, Txelo, tu com ho interpretes?
No ho sé, jo crec que a lo millor
igual a lo millor les discoteques se reinventaran i en la pista de ball ficaran tauletes
però jo
i serà una discoteca convertida en un bar en tauletes per aprendre.
Claro, pero
copes.
Claro, pero una discoteca, la música es brutal, o sea, la posen un... Entonces, ¿qué ballarem, assentats o allò que es comence a volar un poc? Doncs no, perquè... Claro,
clar, jo... sí, entendre's no s'entén molt, però jo pense que...
No, és com que anem a obrir discoteques però no se podrà ballar a la pista, però anem a veure. És com si ens donaren aquestes llibertats perquè anem saltant-moles, no? És que no sé, és un poc... raro, no? O se podrà ballar els que viuen a la mateixa casa, no? I se podrà ballar en família. És que de veritat és difícil d'entendre, i sobretot el dueño d'una discoteca obre la discoteca i diuen, quin protocol tinc a seguir? De fet, en un ratet parlarem en el càmping, en el de
Montanejos,
que és el que ha obert d'este cap de setmana, veuré com ha obert d'este càmping, perquè claro, ara cada cosa és una sorpresa, o sigui que te sorprens de com anem fent la desescalada. Jo lo de les discoteques, de veres que encara, a més, claro, es comença la nit, un oís a ballar, però la nit avança. És dir, i ara posem tots en aquesta situació, val? La nit va avançant, vale, entonces claro.
A més, a Madrid jo ja he vist també cartells anunciant que s'obrin les sales de concerts. La Ribera de Madrid, que és molt famosa, ja ha fet tot un cartell que va des de juliol al setembre amb un gran nombre de grups que atrauen a molta gent. I jo, clar, m'imagino tot això tancat i com tu fas la mesura de seguretat en un concert, perquè tu estàs ballant, vols anar, gritar cap a davant, no? Per
sí, veure
el teu artista.
Claro.
És que és molt complicat. Que fas un recinte, fas quadrats també com a la platja, perquè ballar i tindre un perímetre per ballar i saltar tu soles és un poc difícil.
Sí, sobretot perquè, clar, hi ha un moment que va pujant l'emoció, el calor de l'ambient i tot això, i dius, ara sí que fem, ens mirem en distància, doncs mira, hi ha un moment que dius, ixa és la situació. Mm-hmm. Bueno, però no, clar, és que nosaltres anem parlant, i al final estem saltant-nos les normes nosaltres, i de veres, ninguna de nosaltres ens ha saltat les normes, o tu sí, Txelo?
No.
No te n'has saltat cap?
No.
No t'has sorprès tu a tu mateixa saltant en ninguna de norma?
No, perquè no he fet res diferent des de que estàvem en confinament fins ara.
Sabeu què pensava jo quan estava pujant ara l'edifici? Que hi ha que veure antes la quantitat de coses que tocàvem i ara la quantitat de poques coses que toquem. És dir, quan vas a agarrar algo o vas a obrir una porta a saludar algú, ens hem donat compte que és veritat que domables som, eh? Mm. Som domables mentre... des de que ens despertem fins que va avançar el dia, no? Però bueno, podem anar ja a una pausa de publicitat?
Per mi, perfecte.
Vale, pues quan ja em doneu permís, una pauseta de publicitat i anem a parlar amb el primer convidat. En este cas és José María Ángel, que és secretari autonòmic, que volem saber i seus 1.000 puestos que parlem la setmana passada, de gent que entrarà a aquestes platges per a que tinguem aquesta seguretat, si ja estan contratats, com se pensen contratar, quins requisitos s'ha de complir, li preguntem al secretari general.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín. Además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mil·ligram per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del Kia Niro. ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 30 de junio. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
I ara sí, com bé els dèiem, tenim el director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel Batalla. Molt bon dia, José María.
Què tal? Bon dia, bon dia. En un poquet d'aigua, però això, bon dia.
Bon dia. Bon dia, bueno.
Ja sabeu que l'aigua mos porta vida i, bueno, pues això significa que...
Abundància.
Les certeses molt bé que hem tingut en els darrers dies, l'aigua pues, també denota que anem funcionant.
José María, sé que estaven en una reunió per lo de les platges, perquè sé que estan en... vam tindre la notícia de la setmana passada que se van a contratar 1.000 persones per atendre aquesta seguretat en les platges, no?
1.000 joves, eh? 1.000 joves, que encara jo crec que té més valor, no? 1.000 joves valencians que van a poder accedir a una oferta que es farà des de Labora per participar de donar-li seguretat en les nostres platges als nostres visitants i als que solem anar els diumenges anem a les platges. 1.000 joves que venen a donar una resposta que en tenia el govern valencià, que era la comunitat valenciana és el lloc que més banderes blaves té, lo qual vol dir que en els darrers anys hem fet molt més deures, hem millorat la sorra, hem millorat l'aigua, hem millorat els equipaments en les nostres platges. I ara, en el tema del Covid-19, necessitem donar pautes de comportament en com hem d'accedir per guardar les distàncies, per els temes de mobilitat, i pensàvem que hi devia haver una resposta també per a millorar un poc el marxamo de qualitat de les nostres patxes. Per tant, s'iniciarà un procés.
Sí, és que els alcaldes de les poblacions costaneres, és a dir, el que reclamaven era un poc per part al govern i aquest tipus d'ajuda. Entonces, la Generalitat Valenciana, el govern valencià, és el que els brinda, no? Els brinda una fulla de ruta i un protocol que han de complir, però els dona aquestes 1.000 persones d'ajuda.
Sí, bueno, hi ha un decret que s'aprovarà, si no passa res, este divendres proper, que ve a donar-li cobertura a la seguretat en les platges. Un pla de contingència. Els 80 ajuntaments que des de Vinaròs fins a Guardamar del Segura o Pilar de l'Obradora, segons se mire, tenen litoral marítim i també algunes poblacions de l'interior que estan en el catàleg de platges d'interior, van a disposar d'un decret que parlarà de que tenen l'obligació cada ajuntament de fer un pla de contingència. Un pla de contingència és com una radiografia en què ens definís el factor de risc que podem tindre en un moment determinat i quina resposta donaríem a aquest factor de risc. Este pla de contingència és un compromís que cada ajuntament va fer per a participar de la resposta i de l'ajuda que donarà el govern valencià en la incorporació de 1.000 joves, repetim la paraula joves, perquè jo crec que també té el valor de la lluita per l'empleo i per accedir a allí, i a més el valor que va tindre gent formada, gent rigorosa, que no va ser un socorrista de platja, que no va ser un policia local, que no va ser un agent de l'autoritat, que va ser una ferramenta que li donarà qualitat des de les platges de Vinaròs, a les platges de Moncófar, a les platges de Burriana, a les de Benicàssim, a les d'Orpesa, a les de Peníscola, a totes les platges, a les d'Almenara, a Almassora, a totes les platges que tenen un atractiu, cabanes, que tenen totes, no sé si me les sé totes, però que tenen un gran atractiu en la província de Castelló i que, a més, significa un gran valor per a l'economia valenciana.
Estos 1.000 joves, com se contrataran? És a dir, quins requisitos han de tindre? Això eixirà en una bossa d'empleo, suposa que eixirà permís de labora, però si mos pot dir algo...
Permís de labora, hi haurà una aplicació informàtica que encara no s'ha visitat aquesta convocatòria i que el requisit és ser valencià, tindre menys de 30 anys i tindre carnet de conduir, d'acord? I a partir d'ahir, pues, després hi haurà en la valoració pues un perfil de, entenem que si van a les platges de Peníscola o entenem que van a les platges de Benicàssim o van a les platges, pues el coneixement de l'anglès pues pot ser important com a ferramenta per a comunicar les pautes de comportament en el camp de les bones pràctiques de com ha de comportar-se un ciutadà en una platja, o les de Benidorm, o les de Sàbia, o les de Dénia, per tant serà un mèrit. Dos, si un, a més, ha tingut una formació en algun moment determinat que ha participat en protecció civil o en alguna cosa d'estes, pues serà un coneixement major. Però d'entrada, estar apuntat a la vora i tindre el carnet de conduir. I tindre menys de 30 anys, evidentment.
Com se distribuiran les places? És a dir, en funció...
Pues, se fa de les 1.000, un poc en funció dels quilòmetres de litoral que tenim per cada província, no? Pues estarem parlant sempre en xifres 400, 300, 200 i pico. 400 per ser la província de València, quasi 400 la província de Alacant i quasi 300 pues, la província de Castelló, un poc per en funció del número de pobles i del litoral. Però estic parlant de memòria perquè exactament aquesta opció matemàtica encara no s'ha fet.
Donem per descartat que siguin xics i xiques, eh?
Perdó, home, per Déu, esto es obligado cumplimiento afortunadamente en esta societat ja.
Sí, sí, el requisit és que tinguin menys de 30 anys.
Que tinguin més de 18, que tinguin carnet de conduir i que siguin joves i jovens valencians.
Idiomes?
Bueno, que estiguin inscrits i que estiguin inscrits a la búsqueda d'empleo.
Idiomes? Que tinguin coneixement d'idiomes?
Bueno, això ho entrarem en el mèrit. He posat un exemple que, un poc, quin és el somni que podem tindre? Pues, gent que pugui donar aquestes pautes de comportament, perquè els anem a uniformar, els anem a fer un curs de formació, com tenen que comportar-se, tenen que tenir una molt bona relació amb els alcaldes, amb les alcaldesses, amb els ajuntaments, amb l'aparell de donar resposta. Hi ha ajuntaments que són exemplars, no? Que tenen una llarga i dilatada trajectòria en el tema del turisme perquè són receptars a les comarques de Castelló. Les tenen ferramentes molt potents al llarg d'aquests darrers anys i el que tenim que ser és una ferramenta més de qualitat en les platges valencianes.
Aproximadament, això se farà durant el mes de juny. Esperem que pa juliol ja els tinguem al puesto, no?
Estaran, tenen que estar. El contracte va ser per 2 mesos i mig, per tant, se'ls contratarà la darrera setmana de juny d'aquest mes i duraran fins a la primera setmana de setembre, juliol i agost, darrera setmana de juny, primera setmana de setembre.
Que és quan, en teoria, s'acaba l'estat d'alarma, se podrà viatjar, podrem tindre lo millor turistes ja, no?
Podem fer comunicar, jo crec que serà un poquet abans, jo crec que cap a final de juny ja podrem tindre viatjar per les províncies, probablement això ens permetirà tindre una comunicació en les comunitats autònomes germanes, al nord i al sud i a l'est.
I vostè com a director general de l'Agència de Seguretat i Emergències, i quan va ser conscient de que tenia 1.000 puestos per a 1.000 joves, suposa que li va alegrar, que li va posar molt content, no?
Total, per això has vist que al llarg de la teua entrevista he anat posant el tema dels joves, perquè no sols són 1.000 llocs de treball, que això està bé per a la crisi que vivim, són 1.000 joves, a més, amb una... destí de gent que necessitem incorporar al sistema laboral. I estos són els joves.
Perquè, a més, vostè que maneja una àrea tan delicada com és la seguretat i les emergències, sé que li agradaria tindre més gent al voltant seu, més bombers, més forestals, més, no?
Sense dubte, sense dubte. Ahí, a més, este és un gran debat de la societat. Tindre partides importants per als temes. I ara ho hem previst. Ningú feia al mes de gener o a desembre volia que anàvem a passar per aquestes circumstàncies. I hem arribat a la conclusió que necessitàvem més metges, que necessitem, vull dir, perquè és de la bata blanca, han sigut una opció de la nostra societat exemplar, no? Uns héroes. Han donat la vida i se l'han jugat per nosaltres. Però també els altres uniformats, mira, els bombers forestals, la gran tasca que han fet més enllà del seu àmbit competencial. Quan dic bomber forestal, parla de tots els bombers. No hi ha distinció de... han fet un treball exemplar. Jo he tingut un contacte en el Consorci de Castelló perfecte, magnífic, comptant distribuint operatius, ben siguin de les comarques de l'interior. L'uniforme tenim que saber que en un moment determinat ens ajuda a resoldre un problema que tenim en la nostra vida. Quan tenim un problema al carrer, mirem, observem i vem algú d'uniforme i ja és com si fos un bàlsamo de tranquil·litat.
I tant, i tant. Es dona una seguretat. Per això li dia, en uns moments, imagines, en una pandèmia mundial, vostè haurà estat, com a mínim, molt ocupat, és dir, haurà sigut...
Jo he sigut l'amic de Willy Fox, la cançó de 80 dies són, no? Sí, pues sí, lo mismo. 80 dies són, Willy Fox i jo, permanentment vindré així al centre d'emergències, matí, vesprà, alguna nit, i el darrer cap de setmana va ser el primer que vaig lliurar.
Per això quan a vostè li diuen, mire, té 1.000 places per a cobrir, per a que n'hi hagi més seguretat, doncs jo suposo que per a una persona que està al cap d'esta empresa deu de ser una tranquil·litat gran, perquè sap que vostè pot donar respostes. Imagine, no? Pot donar respostes i pot treballar a gust perquè té gent a qui destinar a aquesta empresa. Per això li dia que reclamem personal per a que quan hi hagi aquest tipus d'emergències puguin donar resposta, no?
Sí, la seva anàlisi és correcta. Jo crec que este és el gran debat i ara pues, ens han donat una resposta del concepte públic, no? Treballar per als ciutadans. I nosaltres estem molt contents. Nosaltres, cada vegada que un policia local ha atès a un ciutadà, cada vegada que un bomber li ha donat una resposta a una residència de la tercera edat, cada vegada que un bomber ha anat als pobles de l'interior a tirar el lleixiu, cada vegada que hem treballat en una residència de la tercera edat, escolta, vol dir que el sistema ha funcionat, que el sistema, a pesar de que hem tingut unes carències tremendes en alguna part del sistema, però en aquest sistema, el valencià, l'espanyol, l'europeu, el nord-americà, a partir d'ahir hem de saber que en aquests 40 anys, en aquesta evolució del concepte d'estat democràtic en el que tenim, els nostres treballadors públics, de qualsevol cosa estan molt ben formats i tenen una màxima, ajudar al seu ciutadà.
José María, director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, moltes gràcies per haver-nos atès i espero que poder-li cridar pronte per a que em diga que tenim més places per a més resposta per al ciutadà.
Molt bé, moltíssimes gràcies, com sempre, per estar vostès ahí.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964 620595.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Villarreal t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Villarreal, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Villarreal amb els autònoms.
Pla d'iniciatives municipals COVID-19. Continuem junts i units des de casa.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Estuditecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions, las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Anem a parlar també amb Francesc Gamero, secretari autonòmic d'Hisenda en la Generalitat Valenciana. Molt bon dia, Francesc.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Mire, este cap de setmana ens hem assabentat i sobretot molt, estem molt contents de que ja consideren a la Comunitat Valenciana com a una de la segona província que s'ha beneficiat més d'aixòs 16.000 milions d'euros que vindran en la lluita contra el Covid, no?
Sí, efectivament. Inicialment es va fer per part del govern d'Espanya un disseny d'aixe fons, que és fons en si mateix ja és una bona notícia, un fons per a les comunitats autònomes no reembolsables, 17.000 milions d'euros, però en el primer disseny d'aquest fons, diguem-ne que els criteris poblacionals no pesaven tant, la qual cosa una comunitat autònoma com la nostra, de 5 milions d'habitants, i sobretot que partís d'una situació d'inici desigual respecte de les altres, doncs eren uns criteris molt prejudicials. En aquest moment sembla ser que els criteris es van a matisar, es van a millorar, i que el repartiment del fons va ser més proporcional a la població, perquè n'hi ha que tenir en compte que no només és la despesa assistencial directa en matèria de lluita contra el Covid, sinó hi ha una sèrie de despesa preventiva i altres tipus d'impactes de la pandèmia que són directament relacionats amb la població, amb independència del major nombre d'hospitalitzacions o d'UCIs que s'hagin utilitzat.
En aquest cas, sí que serà la despesa que la major despesa que s'ha realitzat i que estarà destinada a sanitat i educació pública. I se repartiran les transferències, seran directes i sense condicions, no?
sembla que sí, tot apunta que no n'hi hauran condicionants. No obstant, com el president de la Generalitat va manifestar el diumenge, cal, és una bona notícia, però cal ser prudents i cal esperar la major concreció que elaborem en la redacció del decret llei. I per tant, bueno, pues ahí veurem un poc tots els detalls, però en principi és un fons totalment incondicionat i no reembolsable i que, bueno, que està destinat a aquestes finalitats, però que diguem-ne que la Generalitat podrà fer-los allà on més necessite.
Vostè sap que quan se van reunir els presidents autonòmics han hagut controvèrsies, és a dir, hi ha hagut sus més i sus menys, menys perquè pues, tots no han estat massa d'acord. Vostè pensa que no pensant en qui s'hi guanyen, sinó pensant en que és en justícia, la Comunitat Valenciana es mereix això?
Jo crec que sí, per descomptat. Jo crec que partim d'una situació de desigualtat, que és el sistema de finançament autonòmic, i algunes comunitats autònomes, les beneficiades, fonamentalment no volen reconèixer. Com li comentava, la situació de la sanitat valenciana no és comparable a d'altres sanitats autonòmiques, bàsicament perquè no reben les transferències per a sanitat que ens corresponen. Això es diu una situació de desigualtat de partida i que este fons tan important, aquesta mobilització de recursos públics, que hem de recordar que paguem també els valencians i les valencianes els nostres impostos, havia de tindre en compte aquesta situació de partida. Per tant, no es tracta en aquest cas de tindre més que d'altres, sinó no de ser més que ningú, sinó de no ser menys, no? d'estar el més possible de la mitjana, no? del finançament que se distribuïsca.
Hi ha encara gent que és un poc escèptica, és dir, per lo que jo he pogut sentir al meu voltant durant este matí, i no acaba de creure fins que no estiguin fetes aquestes transferències. Vostè confia en que aquestes transferències arribaran?
Home, jo crec que n'hi ha que confiar plenament en el govern d'Espanya. Per lleialtat institucional van dir que farien l'ingrés mínim vital i estan complint. I bueno, jo crec que hi ha moltes comunitats autònomes que estem pendents d'això i que, òbviament, compliran. A banda, també han donat terminis molt concrets de quan se va pagar, una part en juliol, l'altra part en novembre. I, òbviament, aquests diners arribaran, els oients poden estar tranquils que compliran.
I mire, per lo que fa a la renda valenciana, la renda que ja tenim implantada en la Comunitat Valenciana, hi ha veus que diuen que no s'han deixat gestionar la renda mínima bàsica del govern perquè la renda valenciana no se gestionava com cal, és a dir, no arribaven els diners, no tenia agilitat a l'hora de rebre els ciutadans. Vostè, com a secretari autonòmic d'Hisenda, què pot dir-nos? Això és així? S'està gestionant bé la renda valenciana?
La renda valenciana s'està gestionant bé. El que ocorre és que la Comunitat Valenciana estava molt endarrerida. Aquestes rendes existien en altres comunitats autònomes de fa més temps i en la passada legislatura, en pràcticament dos anys, tres anys, des que primer calia aprovar la llei i després fer tot el desenvolupament reglamentari, hem fet un esforç enorme, un esforç, diguem-ne, logístic, però també econòmic, en el qual han participat els ajuntaments, els serveis municipals, per a posar en marxa un sistema que no existia. Cal tindre en compte que la Generalitat no té la potència de la Seguretat Social, que té oficines a tot arreu i molts mitjans, però és la gran, la renda valenciana inclús ha sigut la gran aposta. S'estan destinant 229 milions d'euros anuals i, clar, problemes empenyant, però s'està treballant d'una forma molt important per a que això funcione.
Des del seu punt de vista, la Comunitat Valenciana haver estat preparada per a gestionar aquesta renda? La renda nacional.
Per descomptat, de fet, la renda valenciana inclusió és la quarta renda d'inserció més potent de l'estat espanyol, només per darrere del País Basc i Navarra, que com saben els oients tenen un sistema de finançament molt diferent del nostre, i només per darrere de Catalunya, però en esforç pressupostari, tenint en compte que som la comunitat més infrafinançada, en realitat és la renda més important. Per tant, tenim una important experiència de gestió i per descomptat estaríem preparats per a portar-la a terme. Jo crec que això al final caurà pel seu propi pes i n'hi haurà mecanismes de coordinació perquè no pot ser d'una altra manera. Jo crec que el govern d'Espanya té l'interès de que arribi el màxim ràpid possible i per això d'alguna manera pues, la insistència de posar-la en marxa a través de la societat social, però és obvi que és precís buscar la complementarietat de les ajudes i del treball dels administradors públics i això arribarà.
Parlant de les ajudes, sap que tenien una ajuda per als autònoms i pimes a nivell nacional que s'ha cobrat i parlem de l'ajuda que teníem de Generalitat Valenciana. Els autònoms i pimes que les han demanat és en Generalitat Valenciana estan cobrant com cal, cobren en este moment quan hi ha cobrat i quan queda per cobrar i si s'està cobrant?
Pues en el moment més dur de la pandèmia i davant de la demanda social dels sectors més vulnerables, que en este cas els autònoms no havien tingut mai cap ajuda pública, la Conselleria d'Economia fa un important esforç en organitzar partides i va aconseguir 57,5 milions d'euros per a fer una convocatòria d'ajudes per a autònoms. Clar, es van presentar una gran quantitat de sol·licituds que han estat tramitant-se i baremant-se i, segons m'informen des de Laboral, la setmana passada es va començar a fer els primers pagaments i jo crec que aproximadament a hores d'ara deuen estar pagats com aproximadament la meitat d'aquestes ajudes i el normal és que al llarg d'esta setmana acaben de pagar-se la resta. Clar, cal tindre en compte que Labora va haver de fer un esforç enorme perquè no gestionava mai prestacions i se dediquen a les polítiques actives d'ocupació, no a les passives, no a les prestacions i clar, la Seguretat Social sí que té una potència, com li comentava abans, més forta per a poder fer aquest tipus de coses, però Labora ha fet un esforç molt important i jo crec que, malgrat tot, en un temps rècord s'està tramitant i pagant.
Se farà una ampliació d'aquestes ajudes? És a dir, n'hi ha prevista una ampliació des de Generalitat d'aquestes ajudes per a empreses i pimes autònomes?
Pues això és una qüestió que haurem efectivament de valorar en el moment que estiguem totes resoltes en funció de quantes sol·licituds han estat concedides i quantes han quedat fora, però és una possibilitat que des del principi estava damunt de la taula i de fet la normativa de la convocatòria ja apareix i segurament que ho valorarem en el moment que acabi de resoldre tot.
Francesc Gamero, secretari autonòmic d'Hisenda en la Generalitat Valenciana. Moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Moltes gràcies a vostès. Gràcies.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos en Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con función Stop and Go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage, ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta.
I'm loving it.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Bueno, i ara si n'anem a un paratge, bueno, que allò és un paraís, si n'anem a Montanejos i anem a parlar en el gerent del càmping, Marcos Todolí. Bon dia, Marcos.
Bon dia, senyor.
Para que los oyentes se situen, ¿dónde está el camping exactamente?
Bueno, nosotros estamos ubicados en el término de Montanejos, ¿vale? Uh-huh. Es un término muy bonito, con las aguas termales, que usted misma haya dicho, y estamos ubicados, digamos, a unos 6 minutos del pueblo andando, en la parte alta de Montanejos.
Es el primer camping que abre las puertas después de la pandemia, ¿no?, de aquí de la provincia.
Sí, la verdad es que los clientes, ya dijimos, de aquí, de la zona de Castellón, nos estuvieron llamando bastante y al final, pues bueno, con mucho esfuerzo y adecuando las instalaciones al plan de prevención COVID, bueno, pues este fin de semana ya hemos decidido abrir.
El esfuerzo ha sido importante, supongo, económicamente, ¿no?
Un poquito, porque claro, el camping, nosotros, la mentalidad nuestra del camping es no masificar, es un camping bastante grande, lo que pasa es que ponemos poca gente, entonces, pues claro, tenerlo todo higienizado y como manda la normativa, pues ha sido un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, al final lo hemos conseguido abrir. Los clientes que han venido este fin de semana han quedado muy contentos por lo que han comentado y bueno, y a mantener las distancias e intentar pues colaborar que esto no se expanda más de lo que es.
Uh-huh. ¿Qué capacidad tiene el camping y cuánta capacidad han abierto al público este fin de semana?
Este fin de semana hemos abierto al 30%, pero ya le he comentado antes que el camping, lo que es la superficie del camping, es muy grande. Entonces, digamos, independientemente de la capacidad, nunca nosotros llegamos al aforo porque queremos mantener las distancias siempre para que la gente se sienta más a gusto.
Es decir, lo que hacen ustedes es que disfruten de la tranquilidad y del espacio que da la naturaleza, ¿no?
Exactamente. Nosotros no masificamos nunca el camping. Lo que pasa es que, bueno, al principio, con el tema de la normativa, por ejemplo, nosotros ahora, hoy estamos desinfectando todas las parcelas que se utilizaron ayer, las estamos desinfectando porque durante 24 horas no podemos poner a nadie más, ni en parcelas ni en cabañas. Dejamos 24 horas para que se, digamos, que pase un poquito de tiempo.
¿Van a tener abierto de forma habitual? Es decir, ¿ahora ya el camping se queda abierto durante todo el verano?
Sí, bueno, en principio nosotros siempre estamos abiertos, ¿eh? Durante todo el año.
O sea, que tienen servicio todo el año.
Sí, nosotros estamos abiertos todo el año.
Porque en invierno debe ser bastante complicado. Allí el frío y demás, ¿está preparada las cabañas para...?
Sí, aparte somos un camping que funcionamos con energía renovable, ¿vale? Y nos calentamos con estufas, porque reciclamos, o sea, cuando hacen cortafuegos, utilizamos los pinos de cortafuegos o de limpiezas de los montes, para tener leña, para calentar el camping a leña, como antiguamente.
Entonces, es un camping que podemos disfrutar todo el año, lo único que en el periodo este del estado de alarma que hemos tenido, el estado por culpa de esta pandemia mundial, ustedes tuvieron cerrado el periodo que no les dejaba abrir la administración, y a partir del fin de semana ya tienen abierto para ir ampliando cuando pasemos a la fase 3. Y ese fin de semana, cuando ustedes publicaron que ya tenían abierto, ¿tuvieron estas reservas las tenían previas o se les apuntó gente cuando después de publicar que abrían?
Nos abrieron los clientes.
Ah.
O sea, digamos, nosotros no queríamos abrir hasta la fase 3 por el tema de capacidades y por el tema de costes. Lo que pasa que la clientela, digamos, tenemos bastante clientela habitual. Y bueno, pues nada, al final las llamadas y hablando y tal, pues bueno, pues vimos que era un poco viable, un poquito viable, y al final pues decidimos abrir a última hora.
En el camping suyo tienen restaurante, tienen ¿de qué servicios disponen?
Aquí en el camping tenemos lo que es el... todos son comidas caseras, trabajamos mucho a la plaza, prácticamente todo a la plaza. Entonces tenemos también el servicio como si fuera un hotel, ¿no? Las cabañitas lo puedes coger con media pensión, pensión completa, solo desayuno, o incluso la gente que viene de acampada que dice que no le apetece cocinar, pues también puede coger los servicios del restaurante.
Vamos, es que le estoy escuchando y claro, imagínese, pues dan ganas de ir, ¿qué quiere que le diga? Marcos, dan ganas de ir. Y bueno... decirle también que un empresario tiene que estar a todas. Yo supongo que habrá sido menos rentable abrir en las condiciones que han abierto ahora que si tuviera el camping a pleno rendimiento, ¿no?
Bueno, pero para nosotros ha sido una gran alegría volver a ver los clientes que han venido, sobre todo han venido muy precavidos. La gente ha mantenido mucho el tema de la seguridad. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos tanto del comportamiento de la gente como de la alegría de verles otra vez por aquí y de las ganas que tenían de salir, digamos, de esto del COVID.
Pues Marcos Todolí, esperamos poder disfrutar de ese sitio que usted nos ha descrito también, además, y enhorabuena por haber sido, pues bueno, de esos empresarios que deciden tirar hacia adelante por sus clientes.
Perfecto, pues nada, muchas gracias por haber llamado y aquí nos tienen y cuando quieran pueden subir cuando quieran.
Muy bien, muchas gracias y buenos días.
Buenos días, gracias.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Inmobiliaria Meseguer. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. Confía en Inmobiliaria Meseguer. Llevan a cabo la gestión integral de cada operación. Incluso cuentan con servicio de interiorismo. Inmobiliaria Meseguer, la inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
Madova. ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049. Villarreal.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
En tu concesionario Kia ya hemos abierto, aunque llevamos semanas trabajando para hacerlo con las máximas medidas de seguridad e higiene. Instalaciones y vehículos desinfectados, atención personalizada online y tasación de vehículos a domicilio. Pídenos cita antes de venir, eso sí, y respira tranquilo. Kia.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
En el regidor de Villarreal, José Ramón Ventura Chalmeta. Molt bon dia, José Ramón.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Pues un poc preocupats perquè Facua ha denunciat estos dies de darrere que els aliments definitivament es veia un increment en el preu. Des de la vostra formació, què penseu?
Nosaltres estem fent un seguiment des de fa ja temps, perquè quan vam veure com pujava el preu de les mascaretes d'una manera exagerada i com alguns mal empresaris que se dedicaven a altres coses van entrar en el mercat de les mascaretes i van fer acopio i van començar a fer reserves de material per a pujar el preu, entonces vam veure que era necessària una intervenció en els preus. I el govern, amparant-se en l'estat d'emergència, ho va poder fer i gràcies a això pues, tenim el preu de les mascaretes com toca. Entonces, des de les hores que estem fent un seguiment de les dades oficials en els preus dels aliments, dels productes bàsics, i sí que és cert que hi ha productes que han pujat, però hi ha altres productes que fins ara s'havien comportat bé, havien baixat. Alguns productes havien pujat el preu per un motiu determinat de falta d'abastiment i altres creiem que estan pujant d'una manera artificial. Entonces, nosaltres estem seguint els índexs que ens dona l'Estat i en base a això pues, intentarem que dins, mentre estiguem en l'estat d'alarma, el govern puga controlar aquests desmans dels preus.
Per lo que fa als fons europeus que ens vindran per a lluitar contra el Covid, aquests 16.000 milions d'euros, este cap de setmana ens hem enterat que la Comunitat Valenciana eixirà ben lliurada. Els aportarà més quantitat de diners en respecte a això, què pensen?
Nosaltres pensem que el principal seria tindre un finançament just per al País Valencià ja d'entrar. Des del moment que tinguérem el finançament just no tindríem que esperar a veure si és cert que ens venen els diners que ens han dit o ara es començaran els presidents de les altres comunitats autònomes a entrar en la subhasta i no sabem exactament si aquesta és la quantitat que arribarà o no. Realment, el que sí que és de veres és que és la primera vegada que front a una crisi com la que estem afrontant, el govern se fica a ajudar a les persones i als autònoms i a les xicotetes i mitjanes empreses, cosa que en l'anterior crisi no havia passat, i els diners que arribaven anaven tots per als grans bancs i per als banqueros i les grans empreses. Esta vegada estem veient que més quantitat o menys quantitat sí que estem veient que s'està repartint o més falta fa que és en els autònoms, en les xicotetes empreses i en la població en general que més necessitada està.
Per cert, vostès tenen dimecres un acte, no? Un acte de Unides Podem on van a haver una reelecció, no? O una elecció o un canvi de candidat.
Bueno, no és exactament així. Nosaltres el dimecres fem així a la nostra moradeta de Villarreal. Fem una reunió de la comarcal de la Plana Baixa on anem a parlar de les eleccions que anem a fer així al País Valencià, que és cert, tenim la nostra tercera assemblea i anem a elegir un nou CCV, un nou consell de direcció, i anem a elegir un nou secretari del País Valencià o secretària, en aquest cas perquè se presenten més dones que homes, cosa que ens alegra molt. I també vindrà Marisa Saavedra a fer-nos un xicotet informe de totes les comissions que s'han estat fent en el Congrés durant aquests mesos de decepció, que hem tingut decepció, i després d'això pues, sí que intentarem fer nosaltres un xicotet torn de paraula per a tornar a veure les cartes, que fa molt de temps que no me les veiem cara a cara, i serà un moment, espero jo, molt emocionant.
Sobretot perquè ara sí que podem parlar de lo que és estar al govern en una situació crítica, en una situació on vostès ja tenen poder de decisió.
Exacte, per això Marisa ens passarà els informes de les comissions, ens parlarà de com han tirat endavant aquestes lleis socials, l'escut social que ha desenvolupat el govern per a protegir a les famílies espanyoles. Ens parlarà de com ha eixit aquesta llei de l'ingrés mínim vital, que fins i tot Vox, que antes dia que era una paguita i que ara ja se calla la boqueta i ja no s'atrevís a criticar-lo. Entonces, tot això, que ha eixit en molt d'esforç, pues Marisa intentarà explicar-nos com han tingut que ser les negociacions, com ho han pogut tirar endavant, i nosaltres prendrem nota d'això, clar, perquè tot lo que siga del govern que va ser, després als ajuntaments també ens tocarà, per la nostra part, gestionar, perquè seran els serveis socials municipals els que gestionen l'ingrés mínim vital, i imagine que tindrem que demanar més finançament també per a absorbir aquestes noves competències.
I vostè pensa que, com vostè havia dit, seran els serveis socials municipals els que gestionaran aquestes quantitats, però no ha sigut la Generalitat Valenciana la que ho gestionarà. Vostè sap que tenien la renda valenciana i, sin embargo, el govern no deixa que siga la Generalitat Valenciana el que ho gestione. A vostè què li ha paregut?
La veritat és que jo no veig ahí gran problema. Jo crec que són la Comunitat Foral de Navarra i el País Basc són els que ho gestionaran ells mateixos, la resta de comunitats no ho gestionaran, però principalment crec jo que és perquè ells tenen una hacienda pròpia. Nosaltres no tenim hacienda pròpia. Si nosaltres gestionarem la recaptació d'hacienda i tinguérem la nostra senda pròpia, segurament també haurem pogut optar a aquesta possibilitat. És difícil. Jo, personalment, fins que no tinguera un finançament just, no acceptaria competències que no estic segur de poder pagar-li. Això és una màxima que el govern valencià hauria d'estar exigint, sobretot, primer, el finançament just, i una vegada tinguem el finançament just, ja podríem demanar les competències que es cauen.
Pues, José Ramón Ventura, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos dit l'opinió per part de la seva formació. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, molt bon dia a tots.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions. Las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Varilux especialista.
La COVID va a acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
També la regidora del Partit Popular de l'Ajuntament de Villarreal, volem preguntar-li què li ha paregut les declaracions de Facua de la pujada dels aliments. Bon dia, Dora.
Bon dia, Susana. Què tal, com estàs?
Pues, bueno, un poc sorpresa per aquestes declaracions, perquè, clar, si l'únic que ens queda ara és, o que ens quedava durant aquest temps que hem estat d'alarma, era comprar aliments, i ara ja ens fan declaracions, inclús Facua, d'esta pujada d'aliments, volia preguntar-li al grup del Partit Popular què li pareix que això s'hagi publicat.
A mi me pareix bé, o sigui, estem en un estat de dret en què la llibertat d'expressió, pues, per supost, de tot el món pot opinar el que vulga. I Facua pues, pot opinar el que vulga i pot emitir els informes que considere. I la veritat és que si després anem a la pràctica, sí que és de veres que els preus d'alguns productes necessaris pues, sí que estan, han pujat una miqueta.
Però vostè... Què pensen sobre esta pujada és excessiva, és el que cal, sí que n'hi ha especulació en alimentació?
Mira, nosaltres som un partit que portem l'economia liberal com la nostra bandera. Aleshores, no podem recolzar ningú tipus de regulació de preus del mercat. Considerem que el mercat se té que regular per ell mateix a través de l'oferta i la demanda i no veiem òptim que ningú que estiga assentat en el seu despatx i cobrant el seu sou i, per supost, en la seva nevera plena, tinga que regular els preus del que un comerciant que pot ser la tendeta del costat del cantó de ta casa que tinga que vendre les tomaques més barates de lo que a ell li costen. Aleshores, això el que faria seria un detriment d'oferta en el mercat i això repercutiria en els productors, repercutiria en els comerciants que no podrien comprar perquè no podrien mantindre a la seva família i, per supost, després podria donar motius de que n'hi haguera un mercat negre perquè sempre n'hi haurà algú que podrà pagar més. Entonces, pensem que unes altres mesures, com per exemple l'ajuda als xicotets comerços, als productors, mesures d'estimulació d'eixa oferta perquè se regule per ella mateixa, millorant la competència, entonces se reduïsca el preu del mercat, una rebaixa per per exemple, de l'IVA a través de l'estat d'aquests productes, a través de moltes ajudes que se poden fer, unes altres mesures millor que regular els preus del mercat, del lliure mercat, que en el que nosaltres pensem que és el millor.
I què li pareix els fons, l'ampliació de la quantia que arribaran, d'aquests 6.000 milions d'euros que ens arriben de la Comunitat Europea per a fer front al Covid? Ixa quantitat econòmica que s'ha incrementat per la Comunitat Valenciana, què li pareix a vostè?
A mi me pareix bé, contra més diners vinguen a la Comunitat Valenciana de la Comunitat Europea o quan siga, me pareix bé. El que no me pareix bé és a lo millor on se puguen destinar, o sigui, això té que anar destinat directament al per a mesures i per als sectors que directament ho necessiten per a pal·liar aquesta crisi. El que no pot ser és que siguem brindis al sol.
Sí, en aquest cas diuen que estarà destinat a la sanitat i la educació.
Sí, pues me pareix bé que vagi a la sanitat i a l'educació. El que passa que, per exemple, pues, comprar tablets, per exemple, pues, a mi personalment no me pareix que siga la millor mesura per a activar l'educació. Crec que se tenen que fer uns plans directors per a dirigir, per a saber, per exemple, en educació, l'educació des de casa, conforme se té que fer, els mestres que sàpien què és el que tenen que fer el curs que ve, els xiquets que ho sàpien, si tenen que ser per mig de la teleeducació, podríem denominar, o presencialment. O sigui, n'hi ha moltíssimes mesures, després escolatges que estiguen desinfectats i en les condicions adequades, les aules, si se necessiten més, que fiquen infraestructures com per absorbir aquesta quantitat d'alumnes. N'hi ha moltíssimes coses que se poden fer antes que fer mesures que cara a la galeria són molt boniques, que sí que és de veres, que poden sumar, però no són les prioritàries. Crec que el que tenen que fer els governants en aquests moments és que tenen responsabilitat de govern, tenen que ser molt sensatos i dirigir les seues polítiques cap als sectors, en aquest cas la sanitat i l'educació, però en unes mesures que siguin efectives per a tota la gent, no que els rentabilitzi políticament per a omplir, pues, no sé, per fer-se fotos o per a omplir, que siguin fàcils de vendre, que tinguin fàcil venda. Uh-huh.
Dora Llop, regidora de l'Ajuntament de Vila-real per al Partit Popular, moltes gràcies per haver entrat en esta, la seva ràdio i haver-nos donat la seva opinió sobre aquests temes que estan d'actualitat.
Molt bé, pues moltíssimes gràcies, Susana.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Inmobiliaria Meseguer, disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Vila-real. Confía en Inmobiliaria Meseguer, llevan a cabo la gestión integral de cada operación, incluso cuentan con servicio de interiorismo. Inmobiliaria Meseguer, la inmobiliaria de tu vida, 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
Llega la tercera generación del Kia Ceed con un diseño más deportivo que nunca y con lo último en tecnología para tenerlo todo bajo control. Mientras estés en el coche, claro. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano y llévatelo desde 12.950 euros. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Madova. ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049. Villarreal.
¿Necesito un TPV para mi negocio? ¿Cuántos tipos y tarifas hay? Si te planteas alguna de estas preguntas, en Grupo Cooperativo Cajamar hemos creado un espacio con toda la información que necesitas saber sobre TPV para que puedas tomar la mejor decisión para tu negocio. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora, a tu lado, más que nunca.
Vengo de comprar mascarillas y no encuentro ningún sitio.
En Bigma Perarbo disponen de mascarillas FFP2 con certificado de garantía, mascarilla quirúrgica triple pliegue, alcohol gelificado y mucho más para la prevención del COVID-19. Plántale cara al virus en Bigma Perarbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 1255 de Villarreal. Te atenderemos de 8 a 13.30 de la mañana y de 15 a 18 de la tarde. Bigma Perarbo. Juntos lo conseguiremos.
I també tenim amb nosaltres a Santi Cortells, regidor de Compromís de l'Ajuntament de Villarreal. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Vàries coses. Facua ja ha fet publicacions, ja ha fet declaracions de que efectivament el producte bàsic, el que són els aliments, el que vostè sap que ningú pot deixar de consumir, n'hi ha increments i demana a l'Ajuntament, i demana al govern que sí que posi mesures.
Sí, nosaltres vam estar parlant fa unes setmanes, com bé sap Susana, perquè Compromís, abans que Facua fera aquest pronunciament, ja va preparar una moció en aquest sentit, en el sentit del control del preu dels aliments bàsics. Més que el control del preu, el control sobre l'especulació dels preus dels aliments bàsics. Perquè, com ja vam explicar en el seu dia, el problema tampoc és el preu en si, sinó l'especulació que es fa. Per què? Perquè els mercats tenen poc ara sobre el que especular. Els queda poca cosa, cotxes no se'n venen molts, i les immobiliàries ja van tindre el seu moment d'or. Aleshores, ara què els queda? Sobre allò més bàsic. Quin és el problema? Que allò més bàsic és el que necessitem, el que els nostres veïns necessiten per a subsistir. I d'això, sense això, no se pot viure. Vull dir, si ara comencen a disparar-se els preus per raons evidents, la hiperinflació que ens ve, etc., doncs pensem que això, primer, és aprofitar-se'n i, segon, ens preocupava molt perquè els nostres veïns, quan els veiem pel carrer, ens conten el que els passa quan van al súper. Van presentar la moció i el PSOE ens va dir de tot, però de tot. És que l'alcalde se va posar a parlar del racionament, se va posar a parlar de Venezuela, ho va tractar de pràcticament d'insult, perquè no estem tan malament com per a demanar això. I Podemos se va posar del seu costat, Podemos se va posar a parlar el senyor regidor de Podemos, que això li recordava a Franco quan controlaven els preus. Anem a veure, per favor. Llegim-nos una miqueta la premsa internacional. Llegim-nos el que està passant en altres països. I dic jo que no devem estar tan destarifats quan el mateix president de Facua i de quasi totes les associacions de consumidors estan dient el mateix que nosaltres ja fa un mes, perquè la moció se presenta en el preordinari. La vam registrar fa un mes. Ja fa un mes que estàvem dient. Ara, si se pugen al carro, almenys que tinguin un mínim d'humilitat de demanar perdó per totes les barbaritats i totes les atrocitats que ens van dir per voler defensar el veí, ni més ni menys. Perquè aquestes coses, quan tu les dius públicament, què passa? doncs que hi ha una denúncia també per a que qui té poder per damunt de nosaltres, i estic parlant per damunt dels ajuntaments, prengui una decisió com se va prendre amb les funeràries i com se va prendre amb les mascaretes i com se va prendre amb els gels hidroalcohòlics, que era una cosa anatemitzada, lo del control dels preus, però era anatemitzada en unes situacions d'una economia que no és la d'ara, evidentment. La situació de l'economia actualment no és la de fa un any. Per tant, nosaltres, els polítics, hem d'estar una miqueta al dia i hem de reaccionar a temps. Ja ho he dit més d'una vegada. La pregunta sobre què anem a fer davant de la crisi, jo personalment i Compromís, ja la va fer a principi de març. Per què? Perquè no costa tant. Tu quan estàs en un lloc públic, el que has de fer és preveure les coses, perquè si les preveus, si la catàstrofe és inevitable, almenys serà una miqueta més greu, una miqueta menys greu. No serà tan greu, no serà tan pesada, però que no podem fer és, ale, donde dije, digo, Diego, es vas dir a estos de tot, però ara que me puja al carro i a Santas Pasquas. Home, jo sí que me sent prou ofès perquè va ser molt dur haver d'aguantar que es digueren absolutament de tot. Per sort, això està enregistrat i els veïns ho poden veure. I ara resulta que estàvem fa dues setmanes completament fora de si, totalment bojos, però ara, com també ho diuen els presidents de les associacions de consumidors, com el de Facua, que de fet parla d'això, que sabia que en una economia de mercat no es podien controlar els preus, però que no estava fent prou el govern, això ho diu el portaveu de Facua, per a lluitar contra l'especulació. L'especulació què és? Doncs li puja el preu, li el baixa, una miqueta per a guanyar marge d'un guany d'algú que no ha treballat, perquè l'especulació és això, sense haver treballat, jugar en els preus per a quedar-se l'intermediari uns diners. El mateix que passava a les immobiliàries, però ara aplicat allò més bàsic, que és menjar. O sigui, que ja ni menjar tranquils podrem.
Sí, però sap el que passa, que l'opinió pública té la sensació de si primer se fa unes declaracions que ningú li dona crèdit i després és una associació o com és Facua, que té credibilitat, i ja si aquestes declaracions són vàlides, la sensació que té l'oient, la sensació que té l'espectador és que mos vindrà ara, que van a desviar-nos l'atenció. És dir, estem un poc com, ens sentim un poc com que estan especulant en el nostre pensament, en la nostra, en focalitzar la nostra visió per on els interessa a cada moment,
Sí, però si l'oient va seguint el que jo, la meva companya Maria Fajardo, hem anat explicant així, vull dir, simplement és una miqueta estar a peu de carrer. Un ajuntament és l'administració més propera. Uh-huh. Per tant, nosaltres, en Isamose concretament, parlàvem d'aspectes municipals, uh-huh, també. Per què? Perquè doncs, els serveis socials, per exemple, també és... és una funció de l'Ajuntament, no? Mm. I com a administració local hem d'elevar aquesta preocupació que tenen els nostres veïns.
Pues
els nostres veïns van a comprar i veuen el que ha passat en unes setmanes. No cal que li ho expliqui cap economista ni cap catedràtic. Ma abuela, quan va comprar, ho veu.
Mm. Sí, doncs pues ara, com que esta qüestió d'alguna manera ha quedat evidenciada, anem a parlar d'una altra qüestió que em preocupa prou. No sé si avançarem un poc, no? El ministre Ábalos ens ha dit que els valencians tindríem la possibilitat d'implantar la vinyeta com a mètode per a financiar la construcció d'obra pública i infraestructures de mobilitat en el nostre país. Però al titular lo que mos dice és Ábalos plantea volver a pagar per usar la AP7.
Val. Això bàsicament és el que ja ens esperàvem, que és una privatització encoberta, perquè ahí automàticament que ens hem de preguntar qui gestionarà el cobrament. El gestionarà l'Estat directament, m'estranya. O el gestionarà alguna empresa que farà d'intermediari, com passa en el tema que acabem de comentar, uh-huh, i que recaptarà els diners i que cada any com passava ja, ens tornarà a pujar la carretera. La carretera està pagada i repagada, perquè tots els anys de concessió que ha tingut l'empresa que la portava fins ara, doncs no és que s'hagi pagat, és que s'ha pagat diverses vegades. El problema és sempre el mateix, que en el cas dels valencians, el ministre Ábalos ho hauria de saber, perquè és valencià, sempre hem estat marginats de tot. Vull dir, hi ha, no vaig a dir, regions d'Espanya en les quals mai hem tingut una autopista tan cara com la que teníem nosaltres ací. I el que no és de rebut és que autonomies com la nostra, que històricament han aportat moltíssim, perquè teníem molta indústria, molt de turisme, molta agricultura, és a dir, que érem motor a Espanya, doncs se'ns retorna així. Si tu a algú que produís, l'únic que fas és ofegar-li i quedar-te tot el que produís, què passarà al final? Doncs que no produirà res. I nosaltres això ens està empobrint, perquè aquest increment en el desplaçament és evident que al final no l'acaba pagant només la butxaca del veí, l'acaba pagant tota l'economia valenciana.
Bueno,
jo crec que ens estan prenent el pèl novament.
Però ara suposa que contents perquè el govern canvia el repartiment dels fons de 16.000 milions i va a beneficiar-nos, no?, a la Comunitat Valenciana.
En part sí, però ja veurem això en què es queda. Vull dir, jo sempre dic el mateix, fins que no me veig la transferència, el que necessitem així, i que això es faci efectiu. També tinguem en compte una cosa, això no vol dir que ara anem a repartir diners gratis, lo típic que diuen alguns economistes, no?, per a solucionar que passa un avionet i que tire bitllets, que això evidentment solucionaria l'economia, el que no sé és altres aspectes com quedaria. Però clar, com els valencians sempre ja ens han estat enganyant, sempre està el criteri este de població, uh-huh, o el criteri d'afectació del virus, no?, que és una miqueta la polèmica ara. Uh-huh. Sembla que esta vegada s'ha decantat cap al criteri que demanàvem des de l'autonomia valenciana. Però veurem això en què queda. Evidentment, el més important, que és salut, ara, bàsic, i educació, que és el que primer financen les autonomies, doncs serà on ho hauríem de notar primer. Així que és expectant.
Sí, el titular dels valencians és la segona regió més beneficiada del canvi en el criteri del repartiment dels fons de la Covid. En este cas,
també que el Congrés, en aquest cas Baldoví, doncs va dir dos nos seguits, perquè a vegades l'única manera d'aconseguir, en comptes d'anar una miqueta en el lliri a la mà, és això, pegar la punyada damunt de la taula i dir fins així hem arribat. És que està molt bé que fem un pacte de progrés, està molt bé que fem un pacte per les majories socials d'aquest país que estan cada vegada més empobrides, però així també n'hi ha una autonomia, que és la valenciana, que sempre acaba marginada de tot.
Sí,
i per això van pegar la punyada.
Sí, però en aquest cas el que argumentava el president de la Generalitat, Ximo Puig, era que ell no era de pegar punyades, sinó d'anar en tranquil·litat i a l'hora de repartir, al final hi han repartit més. Això és el que, d'alguna manera,
clar,
ells ens acaben interpretant.
Clar, quan ja tens el pastís ja li fiques la cirereta damunt i dius que l'has fet tu. Però el pastís porta molts ingredients, tots ho sabem. I una vegada doncs, és la farina, però també són altres. Vull dir que, vale, que ara que ja està fet, ara que ja està la negociació acabada, és molt bonic dir que ens ha eixit molt bé. Uh-huh. Però la negociació ha estat dura i no tinc cap dubte que si no fora, perquè alguns ens hem plantat davant del que consideràvem un abús, que és que se'ns margine, especialment en aquests temps difícils, dubte molt que el resultat haguera sigut el que ha estat.
Santi Cortells, regidor de l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
A vosaltres, gràcies.
Teníamos muchas ganas de estar a tu lado y ahora estamos más cerca de ti porque McDonald's abre de nuevo sus servicios de McAuto y Delivery con una carta limitada en Villarreal y Castalia con todas las medidas sanitarias y un horario de 12:30 a 23 horas. Para más información sigue nuestras redes sociales. McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte y Villarreal ya están de vuelta.
Madova, ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova, imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32, teléfono 964-052-049, Villarreal.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista. No saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine y paga menos por la tuya factura.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
La COVID va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
És el torn de parlar amb el portaveu del Partit Popular a la Diputació de Castelló i també regidor a l'Ajuntament de Castelló de la Plana, Vicent Sales. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Vicent, avui una de les notícies principals que tenim és que en aquest repartiment, no, que han fet dels diners dels fons europeus, pareix que ara sí la Comunitat Valenciana serà una de les més beneficiades, no? Després de que Compromís no arribar a un acord amb el govern central, pareix que Puig sí que ho ha aconseguit, no? Què els pareix des del Partit Popular aquest canvi del govern central?
Bueno, lo primero es felicitarnos de que el govern haya decidit modificar el criteri de repartiment i basant-lo més en el número de població, en el criteri de població. I això és una bella reivindicació del Partit Popular des de la primera dècada dels 2000, que ja estàvem demanant-li al govern de Zapatero que érem 5 milions de valencians i que, per tant, ens pertocava un repartiment de finançació basat en la població i no en altres criteris. Això no va ser així, i de fet el sistema de finançament que tenim, el motiu per el qual estem infrafinançats, és perquè tenim un sistema que és el que Zapatero va pactar amb Esquerra Republicana de Catalunya per a que tingués un millor encaixe dins de lo que era l'Estatut nou que estàvem fent a Catalunya, i ser un sistema que era clarament perjudicat als valencians perquè pràcticament financiava a 4 milions de valencians quan n'érem 5 milions. Bueno, pues si ara en este repartiment de 16.000 milions se té en compte més la població i això ens afavorís, pues ens felicitem. Però també s'ha de dir que continua pendent el gran problema que n'hi ha, que és el problema de l'infrafinançament. Necessitem un nou sistema de finançament perquè continuem estant en aquesta bretxa de finançació, continuem sent els penúltims pitjor financiats de tota Espanya. No? És que pràcticament tenim menys de la meitat de lo que se financia un ciutadà en el País Basc o un ciutadà en Navarra, no? La qual cosa vol dir que el sistema de repartiment en aquests moments de finançament en Espanya no és just, especialment per als valencians.
Encara que siga un pas, es necessita una regularitat, no?
Sí, efectivament, perquè jo també recordo que governant Mariano Rajoy, també Ximo Puig va rebre entre el 2015 i el 2017 vora 2.500 milions d'euros més dels que havia rebut anteriorment Alberto Fabra, és a dir, que el govern ha estat pues a poc a poc els governs, successius governs, igual el de Rajoy que el de Sánchez, aportant alguna quantitat més, però s'ha de dir que aquests diners en realitat són dels propis valencians, que els hem pagat a través dels impostos, a través de l'aportació que fem els valencians a les arques de l'Estat. Per tant, l'únic que demanem és un repartiment just i que el finançament per càpita, el finançament per ciutadà, sigui igual en tota Espanya i no com en aquests moments en el que clarament els valencians estem infrafinanciats. Ja m'agradaria que aquesta mobilització que Ximo Puig i el govern del Botànic va tindre durant la legislatura del 15 al 18 en la que governava Mariano Rajoy se mantinguera ara, perquè ja no s'han tornat a sentir i hem patit, inclús, bueno, hasta el propi Compromís ha hagut de patir en les seues carns el ningunets per part de Sánchez. Mm-hmm. Bueno, pues si ara han canviat de criteri al repartiment d'estos 16.000 milions, benvingut siga. Però hauria de ser una cosa estable i contínua en el temps, basada en el sistema, en un nou sistema de finançament.
Canviant un poc de tema, diputat, hem vist aquest cap de setmana en la fase 2 ja que s'han obert les nostres platges, no? Un dels principals atractius de la nostra província. Hem vist com s'estan fent les mesures, no? Però molts alcaldes demanen que es fiquen més vigilància i més recursos per part de la Generalitat per fer front a que es complisquen totes les normes, no? I que no s'evite ese rebrot de la crisi sanitària, no? S'ha dit que van a contratar a 1.000 persones per vigilar aquestes platges, però clar, encara no saben ni com, ni a on, ni d'on van eixir, ni què tipus de persona serà. Què els pareix des del Partit Popular?
Bé, des del Partit Popular el que els pareix és que igual el govern de l'Estat, com el govern de la Generalitat, han deixat abandonats els alcaldes dels municipis de la Comunitat Valenciana, no? Perquè estàvem demanant, efectivament, que s'obriren les platges perquè són una font d'atractiu turístic, la principal font d'atractiu turístic que tenim a la comunitat i que, per tant, haurien d'estar obertes, però també demanem els protocols de seguretat, de vigilància, de seguretat sanitària, que són preceptius perquè això se pugui fer amb èxit i que sigui un reclam el poder vendre de cara als turistes el ser un territori lliure de Covid i lliure també, i a més un territori segur i protegit, no? I això no s'ha produït. Des de que el passat 21 de maig el govern va publicar una ordre ministerial en la que d'alguna manera fer que els ajuntaments foren corresponsables en les preses de decisions a l'hora d'habilitar espais per a que se poguessin visitar, ja foren espais públics, ja foren les platges, ja foren platges d'interior, platges de rius, etcètera. Molt bé, se'ls dona als alcaldes la corresponsabilitat en la presa de decisions, però no se'ls dona als alcaldes les ferramentes per a poder prendre aquestes decisions. Mm. És a dir, la informació sanitària corresponent, els protocols de seguretat a l'hora d'obrir platges, a l'hora d'obrir piscines, a l'hora d'obrir espais públics, etc. I això vol dir que qualsevol decisió que se prengui sense tindre tota la informació i sense els criteris suficients pot ser perillosa, inclús provocar algun rebrot de la pandèmia.
Sí, és com si faltaren directrius, no? Per exemple, ara anem a començar a la fase 3 i hi han com moltes inexactituds, per exemple, que es puguen obrir les discoteques i les escoles encara estiguen tancades. És com que hi ha un poquet, no sé, no sé com explicar-ho, no? Inexactituds, a lo millor.
Bueno, a mi, com a mínim, sorprenent. Jo crec que la gent tampoc ho entén. La gent no entén que tinguem una preocupació permanent sobre qüestions com el d'oci, com en aquest cas les discoteques, i que no tinguem preocupació com una qüestió tan important com és l'educació dels nostres joves, que pràcticament han perdut mig curs, per no dir un curs sencer, i pareix que així a ningú preocupa que els nostres universitaris puguen acabar els seus estudis en condicions, els joves que han acabat segon de batxillerat i que han de fer la prova d'accés a la universitat, a l'EBAU, pues igual, els joves d'institut i de col·legi igual, se'ls ha carregat tota la responsabilitat de les famílies, els xiquets, els joves han estat tancats en casa durant 3 mesos sense una alternativa, i l'única alternativa és eixir al carrer, anar al bar, anar a les cafeteries i ara també anar a les discoteques. I pareix que a ningú li importa el anar a escola, el anar a estudiar i el anar a formar-se, no? És un sorprenent.
Sí, és com si s'haguera ficat més al focus en aquesta reactivació de l'economia, però no en la reactivació de tota la vida normal que fèiem abans.
No, és que sobretot, a més, tu imagina't el fet, el que altera la vida laboral i familiar de les famílies, el fet de que els fills, en edat escolar, hagin de continuar en casa i no anar al seu centre d'estudi. Això altera també la vida laboral i familiar i perjudica la dinàmica de normalitat de la societat i la dinàmica econòmica de la pròpia societat. Però és que, a més, els joves necessiten aquest període de formació i aquest període d'estudi, en el qual, per més esforç que s'hagi intentat, que no mai és suficient, el que poder seguir les classes telemàticament i seguir formant-se en casa, evidentment això no és el mateix. Ahir caldria per fer un major esforç en tarees de desinfectació de les escoles, de fer test al professorat i l'alumnat, escolta, doncs a lo millor hauria d'haver anat un dia a la meitat i el dia següent a l'altra meitat, però des de luego els xavals haurien d'haver retornat a l'activitat escolar i acadèmica molt més abans.
Sí, avui ens hem alçat amb una notícia, no?, també un poquet polèmica, i és que des del PSPB de Castelló han denunciat al concejal i regidor del Partit Popular de Càlig, Òscar Robles, per un delicte d'odi, per uns comentaris a Facebook que la veritat que són un poquet sorprenents, no? Què les pareix des del Partit Popular aquestes declaracions d'aquest edil?
Normalment les xarxes socials, que van néixer com una idea nova de socialització i de generació de contacte, en els últims anys han esdevingut en un autèntic femer, no? En un estercolero, literalment, no? Quan un entra a una xarxa social, normalment s'exposa a acabar enfrascat en polèmiques, moltes vegades pujades de to i absolutament desagradables. Jo me consta que este regidor, que no, en fin, personalment no conec, però que crec que va fer un comentari molt desagradable, és veritat que me consta que va demanar perdó, bueno, pues, l'han denunciat, pues, això és com tot, pleitos tengas y los ganes, és que no. Des de luego jo crec que a les xarxes socials ha d'entrar en molta serenor, ha de saber a què entra, si vol compartir idees, si vol generar espais de reflexió. Ara, si ha d'entrar a l'insult i a debatre amb gentola, perquè se mou en aquest àmbit, se mou autèntica gentola, pues ha de saber que quan ho baixa al fang, lo normal és que acabe brut.
No és la millor forma de fer política, no?
No, evidentment. Ho tinc claríssim. Jo crec que jo manejo les xarxes socials habitualment, el Facebook i el Twitter, i és cert que al final jo l'utilitzo normalment, a més sempre no mai en un pla personal, sinó en un pla de posicionament polític, i l'utilitzo per a marcar la meva posició política, però evidentment mai entrant en debats absolutament estèrils, no? com són, i agres, que a més hi ha autèntics professionals de fer la cosa agra i de fomentar l'odi i la crispació i l'enfrontament, no? Per tant, d'això n'hi ha que fugir.
Sí, a més, ara mateix, quan menys es produïsquen aquestes aquests fets, millor per a tots, no? No és moment de discussions.
Sí, bueno, lo que pasa es que ya te digo, Twitter especialment, perquè Facebook és una xarxa en un entorn molt més amable, però Twitter sobretot s'ha convertit, com te diria, en un autèntic femer, i ahí te pots trobar de tot, i al final pues el que busque, trobe, i el que li piquen, a vegades, pues també conteste més fort de lo que deuria, i se monten trifulques molt desagradables que a vegades no se planteja si no val la pena tancar el compte i dedicar-se a una altra cosa.
Bé, diputat del Partit Popular a la Diputació de Castelló, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i xerrar de tota l'actualitat política.
Gràcies a vosaltres.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Avui és el Dia Mundial dels Oceans i per això volíem parlar amb el membre d'Ecologistes en Acció a Vinaròs, Enrique Luque, bon dia.
Bon dia.
Bé, avui és una data senyalada, no?, sobretot per la importància que té els oceans a la nostra vida, no?, la mar, sobretot a una província de Castelló tan costera com és, no? Però, clar, ens preguntem un dia com avui, com està la nostra mar a la província de Castelló?
Bueno, pues la nostra mar està com quasi totes les mars i oceans del planeta Terra, en unes problemàtiques molt greus, sobretot de tema de pesqueries i sobrepesca, de residus i d'urbanisme litoral, que no ha canviat res després de la pandèmia. És més, s'ha agravat en moltes zones i, des de luego, la nostra província pues, també té aquestes problemàtiques tan greus.
Sí, després de la pandèmia hi ha molta preocupació, no?, perquè a les bosses de plàstic que la gent encara que arriben al mar, ara la problemàtica s'augmenta en les mascaretes i en els guants de plàstic.
Sí, sí, s'ha observat que, bueno, que la proporció d'aquests tipus de residus després de la pandèmia ha sigut exponencial. Se troben tant a les platges com a les profunditats, com a zones terrestres. I, clar, això és un problema perquè, bàsicament, la major part d'aquests productes són derivats dels hidrocarburs plàstics, no?, que venen del mateix cicle. I, bueno, se van degradant poquet a poquet i creen micropartícules i, a més, pues, creen autèntics problemes per a la biodiversitat. Si està veient, pues, per exemple, avui en dia, pues, falcilles, que són aus insectívores terrestres que estan volant per ahí en bosses de plàstic, en mascaretes enganxades, quan van a trobar l'aliment. Se troben pues, un moviment de espècies piscícoles i bueno, en totes les pesqueries pues, se troben un moviment de plàstics quan se treuen les xarxes. I la veritat és que tot això afecta les cadenes tròfiques i al final acaba dins del nostre cos en forma de contaminació indirecta per pues, menjar espècies que estan contaminades en el seu interior i que tenen aquest tipus de problemàtiques. Entonces, claro, el problema és que ningú se libra de tot això. Tots estem en el mateix cicle i evidentment, pues, lo que tienen que hacer es, básicamente, las políticas tendrían que ser a minimizar a tope el consumo de plástico y a intentar llevarlo y sustituirlo por plásticos que siguen biodegradables. Pero, claro, eso también tiene sus problemáticas.
Sí.
Y la idea es que, bueno, pues no nos lleven ninguno de nosotros, no només las especies, sino también la humanidad está implicada en este problema que genera y, además, tiene las consecuencias también está sufriendo.
Sí, a partir del 2021 ja hi ha com un decret, no?, que ja es permetirà això, no?, eliminar el plàstic de la nostra vida.
Sí, però això és molt complicat perquè avui en dia depenem a tope dels plàstics, no? Després ja hem vist en el confinament pues que també teníem altres metes per a fixar, per exemple, la pesca insostenible, que és la que tenim ara mateix, pues estava fixada que se tenia que, o la sobrepesca en aquest cas, se tenia que eliminar en el 2020. Això seria impossible. Vull dir, el nostre sistema de consum és com és i, evidentment, pues, és molt bonic ficar un plazo, però després, quan ja tenen que velar perquè se complisca la llei i que se comenti totes les mesures adequades, pues és molt permissiu. Uh-huh. Entonces, pues bueno, lo que sí que es cert és que si s'aplicaren polítiques de base dient, pues bueno, les indústries generadores d'aquest tipus de residus pues, anaren al retornable, anaren al reciclable, al biodegradable, pues, evidentment seria molt més fàcil, però clar, tendrien que anar a origen, dir que al final el consumidor troba al supermercat el que troba i si no tinguera aquesta opció, pues, evidentment consumiria productes que siguin biodegradables o productes que siguin retornables, etcètera, no? Més que res per a mantenir tot el cicle de la vida, perquè al final tots estem implicats i nosaltres depenem també del planeta Terra i de tots els seus cicles i evidentment nosaltres som els que desgraciadament estem influint de forma més seria sobre tots els cicles vitals i la biodiversitat i avui en dia la pèrdua de biodiversitat és impressionant i la pèrdua d'ecosistemes també, con lo cual pues, implicaria un col·lapse total a nivell climàtic i a nivell ambiental que té conseqüències o que podria tenir conseqüències realment gravíssimes per a la humanitat.
Sí, pareix que bé, al 2019 no? va haver un fort moviment de conscienciació del canvi climàtic i pareix que això, el confinament, ha fet que despertem els ulls veient com els delfins no? i moltes espècies marines s'apropaven a la costa ara que no estava massificada, els animalets anaven també per les ciutats perquè estaven buides, però ara hem tornat i torna tot a la normalitat. Pareix que no hem conscienciat res, sobretot la utilització del cotxe. No? Com se palia aquesta situació? Se podrà paliar? Si ara no ho fem, quan ho podríem fer?
Bueno, la veritat és que moltes vegades la gent no fa perquè no té opció per a fer-les. Vull dir que si hi ha una crisi brutal i la gent perd el seu treball i demés, pues no consumis o no utilitza el que utilitzava abans que anava a tot el tren, no? Uh-huh. Que seria. Entonces, pues evidentment, nosaltres no ens podem permetre, hem passat per un període molt greu en aquest moment i no ens podem permetre tornar a la mateixa normalitat. Tenim que refer completament también a nuestra forma de vida. Eso ha sido, pues bueno, pues un paréntesis y nos tiene que hacer reflexionar. Entonces, evidentemente, tenemos que utilizar no només las políticas de nuestros mandatarios para que cambien la nuestra forma de consumo y todas las opciones que nos donen, sino que además a nivel personal. Es decir, que tú tienes que tener una miqueta de servei y saber quiénes especies que puedes hacer y que no puedes hacer. Todo el mundo sabe que los pequeñines son ilegales, pues no els compres, no els demanes als restaurants o denuncia el que tingui i així, etcètera, 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 de problemes que han sigut molt recurrents i que sempre els hem tingut allà al nostre abast, des d'espècies pues, que estan protegides i que tenen ventals als bars, per exemple, des de, bueno, consumo exagerat de plàstics, no podem anar al supermercat i perquè tenim que comprar-nos un menjar que està embolicat tres vegades, no?
Sí.
Però aquestes coses n'hi ha que canviar-les i n'hi ha que pressionar perquè les polítiques canvien i que els nostres mandataris facin polítiques correctes i sostenibles, no? El que no podem viure és un sistema que contínuament està basat en el consum i que, desgraciadament, ha sigut la nostra ruïna, perquè quan hem parat, ha parat tot i ha caigut tot. Entonces, tenim que refer-nos d'una altra manera i tenim que evolucionar d'una altra manera. No podem continuar, ara que tenim que donar una altra vegada, anar cap avant, pues tornar a lo mateix, perquè lo mateix ja sabíem lo que era consum a la bèstia, era destrucció del litoral per urbanisme desacurat, era consumisme a tots els nivells i era destrucció del medi ambient, que és lo que realment nos manté la vida i nos dona l'aire que respirem, nos dona l'aigua que bebem i demés, pues no podem estar destrossant-lo tot i al final és que vivim en un planeta totalment insostenible i això no ens ho podem permetre.
Sí, esperem que tots aquests missatges calen fondo en la societat, no? Que desperten. Sabem que és de Ecologistes en Acció, feu grans obres, lluiteu molt per el benestar de la nostra costa i també de les nostres muntanyes i de tot el que faci falta. Enrique, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver xerrat de tot això.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Siento terror, no comprendo por qué escupes veneno, me dejas sin aliento, me quemas todo.
¿Están sentint? Pues ese es el sonido que fa la mar. Avui quin dia és, Maria?
Pues avui és el Dia Mundial dels Oceans i per això avui volíem acomiadar-nos en esta cançó que va ser molt popular l'estiu passat, no? Per un anunci que de normal sempre ens ficàvem les imatges, no? En Menorca, tot molt bucòlic, i l'any passat pues, va ser molt original perquè no ens va ensenyar el que n'hi ha dins de la mar, no? Uh-huh. A part d'aquest estiu, pues, El plàstic que n'hi ha és una cançó de Joan Dausà i Riera que canta Maria Rodés i Santi Balmés de Love of Lesbian, i és molt bonica i per això avui volíem acomiadar-nos i fer este homenatge als oceans.
Que tan bonics són. Mm. Maria Ventura, fins demà.
Fins demà a tots.
Txelo Climent, demà ens veiem.
Fins demà.
I a tots vostès, escolten i aprecien la meravella que sentir els oceans.
Lo peor, he estado bien mientras tú por dentro vas muriendo.